Notícies Vespre. Karen Madrid.
Cal l'entrada urgent de joves a la construcció per garantir-ne el relleu generacional. Així ho alerten des del Gremi de la Construcció del Vallès davant l'envelliment de les plantilles. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El president del Gremi, Toni Palet, assegura que sense la incorporació de nous treballadors, el futur del sector perilla.
Estem molt interessats, sobretot, en que el tema d'aprenents es torni a activar i que funcioni 100%, perquè, si no, el sector de la construcció, tal com el coneixem ara actualment, tenim el temps enrere ja, o sigui, ja estem restant.
Per tot plegat, demana que es canviï la normativa actual que impedeix l'entrada al sector als menors de 18 anys i es torni a la figura de l'aprenent d'èpoques anteriors.
Els veïns de Campotxaner confien que la instal·lació de càmeres de videovigilància al barri ajudarà a frenar el vandalisme.
Des de l'associació de veïns asseguren que la càmera instal·lada davant de l'ascensor ja fa uns mesos ja va donar els seus fruits. Per tot plegat, esperen que els quatre nous dispositius de la plaça 1 de maig també originin el mateix efecte.
I en esports, Moja Keita confia en estar del tot recuperat de cara al pròxim partit del centre d'esports contra el Numancia.
Un cop superada la lesió, l'atacant senegalès espera poder ajudar l'equip en el desplaçament a Sòria. Mentrestant, avui els arlequinats han jugat un partit entre els mateixos jugadors de la plantilla Sant Oleguer.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació bastant tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, tot i ser un divendres a la tarda. Només trobem incidències en un punt de la B30, concretament el seu pas per Barberà. Hi ha 1,5 quilòmetres de retencions en sentit sud i 2 quilòmetres més en sentit nord. Ja pel que fa a Barcelona, trànsit dens a aquesta hora a la Ronda Litoral, entre Cantunis i la Barceloneta en sentit Besòs, i a la Ronda de Dalt, entre la Vall d'Hebron, volíem dir, i el túnel de la Rovira, en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 18 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora. Hem d'esperar canvis de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana. Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarà plovent, especialment aquí a les Terres de l'Ebre, on s'espera que hi hagi més acumulació de precipitació entre la zona de la Terra Alta, Baix Ebre i Montsià. I des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta acumulació, que és possible que superin els 100 litres en aquesta zona durant les properes hores i també de cara a demà. D'altra banda, part d'aquesta precipitació podrà caure amb intensitat en aquest sector. A la resta del país tindrem molts núvols, poca pluja, es podrà escapar algun ruixat a punts costaners, però en conjunt serà força feble. I de cara a demà mantindrem alguns núvols, però la tendència és que també s'obrin força clarianes. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El Gremi de la Construcció del Vallès Occidental reclama canvis en la normativa actual per tornar a comptar amb la figura de l'aprenent. Ara mateix els menors de 18 anys no poden treballar al sector, un fet que està reduint el nombre de joves que trien a aprendre aquesta professió.
El president del Gremi, Toni Palet, denuncia que les plantilles estan envellides i no hi ha joves que els vulguin prendre el relleu. Per això aposta per fer marxa enrere en el model actual, com ha expressat el Cafè de la Ràdio.
El seu, com funcionava abans, era un concentre d'aprenent a l'obra, ben regulat, ben especificat, amb unes hores, amb uns cursos especialitzats que ja estan regulats i ja funcionen, i funcionen bé. Per tant, l'únic que hem de fer és que aquests cursos també els facin els nanos joves i que estiguin en una obra treballant una sèrie d'hores, amb un contracte i amb un sou, perquè això és un noi en 16 anys que no vol continuar estudiant i que vol entrar dintre del mercat laboral a treballar, el que vol és tindre un sou i tindre uns calés per sortir, per ser independent o per el que ell vulgui. I això és el que no regulem amb una formació. Quan els traiem de 16 anys ja els tenim fins als 18.
Segons Palet, aquesta falta de personal s'està traduint en un allargament dels calendaris de les obres, sobretot ara que el sector torna a viure un auge i s'espera un boom d'obres gràcies als fons Next Generation. En aquest sentit, el secretari tècnic de CIESC, Josep Milà, assegura que enfortir el sector de la construcció és bo per al conjunt de l'economia.
Sobretot perquè té un efecte locomotora en un conjunt de sectors industrials, d'instal·ladors, d'autònoms, en fi, que té un efecte, com et deia, tractor, i forma part d'aquesta cadena de valor que aporta un impacte en un conjunt de sectors molt, molt important, no? Estem parlant d'instal·ladors, d'indústria relacionada amb tot el que és el món de la construcció. Per tant, és un bon símptoma.
Ara mateix a Sabadell hi ha 600 empreses que es dediquen a la construcció i donen feina a 5.000 treballadors. La xifra s'eleva fins a prop de les 4.500 companyies al Vallès Occidental.
I no deixem l'àmbit ocupacional perquè des del CIES defensen que la formació obligatòria dels treballadors segueixi sent bonificada. La patronal sabadellenca, de forma conjunta amb CECOT i UEI, reclamen una nova legislació que confirmi aquesta bonificació. Tot plegat després que una sentència de l'Audiència Nacional hagi qualificat de no bonificable la formació en riscos laborals obligatòria en el sector del metall.
Amb aquesta resolució es crea una contradicció que genera molta inseguretat a les empreses. Així ho ha assenyalat la presidenta del CIES, Alicia Bosch.
És un element distorsionador. Tenim altres exemples en aquest país, on la mateixa casa, una habitació diu una cosa i l'altra habitació diu la contrària. Mira, és igual, a mi m'és igual el que digui l'habitació al costat, però jo segueixo amb la focalització. Clar, llavors les empreses què han de fer? Pues, què estem fent? Les organitzacions empresarials no podem recomanar res, perquè al final, a dia d'avui, sense aquesta llei clarificada, l'empresa és la que ha de decidir, bueno, sac de formació em bonifico, amb el risc que, o assumeixo el cost de fer la formació sense bonificació.
Per això, la presidenta del CIESC reclama que s'acceleri la redacció d'una llei clarificadora a favor de les bonificacions. En aquest sentit, recorda que a cada treballador se li descompta un 0,7% de la seva nòmina en concepte de formació. Per tant, insisteix que els recursos es destinin a aquesta finalitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els integrants de la plataforma SOS Pediatria encara no saben quan s'ha de materialitzar el trasllat del servei del Cap Gràcia al Cap Centre. El Departament de Salut pretén implantar el model de concentració pediàtrica en aquest barri, tal com passa des de l'esclat de la pandèmia a la zona nord, on el servei es presta de manera agrupada al Cap Concòrdia. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La previsió és que el trasllat de la pediatria del Cap Gràcia al Cap Centre es fes efectiu aquesta tardor, però per ara la conselleria no ha concretat cap data. El portaveu del SOS Pediatria, David Bergadà, confia que això pugui significar que Salut s'estigui replantejant la mesura, tot i que no tenen cap confirmació que això sigui així. En tot cas, Bergadà continua mantenint que el model de concentració per pal·liar la falta de pediatres empitjora l'atenció i perjudica les famílies. El portaveu de SOS Pediatria afirma que és molt difícil de calcular quants metges falten ara mateix a la ciutat.
És molt difícil de precisar perquè els equips que estan actualment no estan dimensionats d'una manera ja correcta. Per tant, nosaltres volem que hi hagi el servei de pediatria en cada CAP, perquè és la millor manera de garantir la qualitat de l'atenció als nostres fills i filles.
Per insistir en aquesta reclamació, la plataforma, juntament amb altres col·lectius implicats en la lluita, han organitzat una nova acció reivindicativa dimecres que ve a la plaça de les Dones del Tèxtil.
No deixem la sanitat perquè garantir la seguretat dels pacients és la part més important de la feina dels anestesiòlegs. Així ho creu la doctora Maria Jesús Lasso, adjunta del Servei d'Anestesiologia del Parc Taulí, que ha intervingut aquest matí al Cafè de la Ràdio.
És molt difícil perquè són moltes especialitats que treballem. La feina és molt multidisciplinar i realment deu ser molt difícil assegurar la seguretat del 100%. Però s'hi ha de treballar per aconseguir-la.
La doctora Lasso ha participat a Ràdio Sabadell amb motiu d'un dels premis a l'excel·lència professional que rebrà el pròxim 28 de novembre.
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona atorga els guardons, un dels quals seran per l'anestesiòloga del Taulí. Ha afirmat que no se l'esperava gens, ja que en el seu dia a dia no fa res d'extraordinari. Maria Jesús Lasso.
La primera sorpresa soc jo, perquè bueno, un sempre pensa que fa la feina que té que fer i que, a més, els companys que té al voltant fan la feina com l'han de fer. Jo només puc parlar per mi, sé que la medicina és la meva passió, jo tinc una especialitat en què bueno, pues l'anestesiologia, com tothom sap, consisteix en adormir els pacients perquè els puguin operar sense que tinguin dolor.
La doctora ha reivindicat la tasca que fan els anestesiòlegs durant tot el procés quirúrgic, però també en l'àrea de malalts crítics i semicrítics, on treballen colze a colze amb els metges internistes.
La primera edició del Premi Criedo guardona l'Escola Tarlatana de Sabadell pel seu projecte pedagògic en un entorn d'alta complexitat. El jurat ha reconegut els fonaments i també el desenvolupament de la tasca del centre. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'Escola d'Infantil i Primària de Can Puiggener s'han mostrat contents pel reconeixement. La directora Anna Massip ho ha explicat a aquesta emissora.
Ens va arribar a les bases perquè nosaltres som escola que participem amb l'autònoma per tot el tema de la formació de mestres, no? Per totes les pràctiques dels futurs mestres, no? Per tant, que ens posin com a model d'escola que estem portant bé aquesta pràctica pels futurs mestres, que d'aquí poc estaran a les escoles i estaran a les aules, doncs clar, això doncs, ens ha alegrat molt.
Es reconeix també el bon impacte de les escoles vives que tiren endavant des de l'equip del centre, una tasca que fa anys que dura.
Mai esperes doncs, que el premi serà per tu, no? Vull dir que, i també, bueno, era un treball d'equip, no? És un treball d'anar construint conjuntament doncs, tot l'equip, tot el col·lectiu, tots els mestres de l'escola, no? Vull dir que és fruit d'anys. Aquest premi ha arribat ara, però això és el reconeixement d'una feina feta de fa molts anys.
La distinció s'ha entregat aprofitant la creació de l'entitat que la suporta. Es tracta del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L'Associació de Veïns de Can Puiggener considera que instal·lar càmeres de seguretat al barri és una bona solució per combatre el vandalisme que es pateix a la zona. D'aquesta setmana, l'executiu local ha activat 4 nous dispositius, un dels quals es pot controlar remotament des del centre de comandament de la policia municipal.
El vicepresident de l'entitat veïnal, Buar Fachila, veu amb bons ulls aquest mecanisme, ja que fa temps que demanen un reforç policial al barri per fer front al vandalisme. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sí, porque nosotros fuimos de los primeros que estuvimos pidiendo, la verdad, policía. No pedimos cámaras entonces. Pero con los problemas que hay de plantilla de policía, de jubilación y de renovar policía, siempre llegan menos de que esperamos nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, se han apostado por las cámaras, pues yo creo que es una solución y pueden funcionar tranquilamente.
A més, assegura que tenen experiències positives amb la càmera que es va instal·lar a prop de l'ascensor del barri, que era víctima de diversos actes incívics.
Con la experiencia que tenemos con una instalada, o sea, muy sencilla en un ascensor que hacía de puente entre la Cruz Alta y Capuchané, vimos que ha dado su resultado, que el ascensor que estaba cada 2x3 averiado, últimamente aguanta un poco más, porque el vandalismo, la gente que lo usa mal, quizá, pues ahora al ver la cámara...
A part de la instal·lació dels aparells, els veïns demanen que es faci seguiment del que passa al barri i s'actuï ràpidament en cas de detectar algun acte incívic. El vicepresident de l'entitat veïnal també ha demanat que es reforci la neteja viària a Can Puiggener, ja que diu que és un problema global de tota la zona.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'alcaldable de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, ha reivindicat els pressupostos generals de l'Estat per partida doble aquest divendres a Sabadell. Ho ha fet a l'exterior de l'estació de Sabadell Centre Rodalies al matí i de Sabadell Nord a la tarda.
L'alcaldable dels Comuns ha assegurat que els pressupostos que han preparat amb el PSOE ajudaran a les famílies a combatre la inflació.
Van en la línia de protegir a les famílies de la crisi de la inflació i de la pujada dels preus i, per tant, doncs, el que fem és incrementar les pensions i que, per tant, hi hagi menys bretxa en pensions aquells pensionistes que cobren menys de 1.000 euros. Com sabeu, també hem topat l'increment de la pujada de l'electricitat, també una aposta clara i decidida per part del govern de l'Estat en incrementar el transport públic i fer-ho gratuït com a mínim durant tot l'any 2023.
Alhora, Mena ha demanat a Esquerra que escoltin les seves demandes per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Demandes com ampliar els horaris de consultori del Poblenou, estudiar el perllongament dels ferrocarrils fins a Castellà o rehabilitar els pisos dels Marinals.
Avui hi ha una nova jornada de vaga convocada per la CGT a Renfe. Segons la companyia, ha estat seguida per un 2,66% de la plantilla, mentre que el sindicat ho eleva al 85%. Alguns usuaris de l'R4 han patit les conseqüències de l'aturada amb retards en els horaris programats, tot i que d'altres no han notat que hi havia serveis mínims.
No ha trigat tant el tren com esperava i no m'ha afectat. T'informaven que el servei es podia haver afectat.
A mi no, perquè he estat 5 minuts, i l'he agafat, però he escuchat que han dit que va haver vaga i tal, però no m'ha afectat per res.
Hombre, pues sí, nos afecta, yo creo que nos afecta a todos los que nos movemos. Si tardamos más, yo tardo una hora y media en llegar y llevo dos, y aún no he llegado.
Decía que llegaba en 5 minutos y pasaron más de 30 minutos casi, y ahí sí pasó. Y vamos para las urgencias a llevar al niño, porque está enfermo, entonces sí nos afectó bastante.
No nos afectó porque llegamos y cogimos el tren bien, normal, ya.
Els serveis mínims són del 66% entre les 6 del matí i 9:15 del matí i entre 5 de la tarda i 9:15 del vespre. Per la resta de franges es garanteix el servei al 33%.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
Durant tot el mes de novembre, els centres cívics de la ciutat han programat diverses activitats en el marc del programa Gaudeix dels Barris.
En total s'han programat 8 tallers ben diversos. En una entrevista al programa al matí, la tinenta d'alcaldessa Marta Morell els ha explicat.
El que hem fet ha sigut escoltar les seves demandes. Hi havia una demanda molt clara de que hi hagués un taller de cuina. Doncs nosaltres hem fet possible que el taller de cuina sigui una realitat. En el tema del country també teníem una demanda molt concreta de que hi hagi country.
Precisament l'obra Ocupes Particulars, protagonitzada per l'actor sabadellenc Jaume García Arija, serà un dels plats forts d'aquest novembre amb una representació al Centre Cívic de Can Rull.
Un cop més arriba la 14a edició de l'Outlet de Zippo. Durant 3 dies al Mercat de Sant Joan es posen a la venda més de 3.500 peces de fins a 16 marques diferents.
En aquest primer dia de l'Outlet ja s'ha pogut veure moltíssima clientela. El president de Zippo, Joan Madaula, afirma que és un projecte consolidat i que els veïns de Sabadell l'esperen amb ganes.
Està molt consolidat, hi ha gent que et diu que ja ho espera, per tant, després de 12 anys, ja et dic, és un outlet consolidat i que la gent coneix i que espera. I realment cal agrair la resposta de la ciutat perquè, bueno, és així, eh? Realment bé, evidentment que s'emporten producte, però també hi ha aquest, al final hi ha aquest, també aquest fi benèfic, no? Aquest fi solidari.
Els diners que recaptin aquests dies es destinaran a un servei de fisioteràpia per l'entitat.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La residència Sabadell de Joventuts Musicals porta un programa de música espanyola d'Albert Guinovart com aquests valsos poètics. L'obra d'Enric Granados s'acompanyarà d'altres valsos propis i de temes de Joaquín Turina, Isaac Albéniz i Joaquín Rodrigo.
Es tracta d'un repertori molt apreciat per la dificultat del seu pianisme i pels ritmes nascuts de l'observació del folclore i les melodies amb què es combina. Albert Guinovart diu al programa al matí que busca la coherència en les propostes que presenta com a resident.
Soc resident durant 2 anys en el Teatre Principal. Llavors, el concert de presentació el vaig fer la primavera passada i em vaig presentar amb un repertori de Chopin, no? Mm-hmm. Llavors, clar, aquests 4 concerts que haig de fer, un cada 6 mesos,
sí.
Doncs presento programes diferents amb una certa, bueno, amb certa, no, amb coherència.
El concert de la temporada de cambra es podrà seguir al Teatre Principal avui divendres a les 8 del vespre. Guinovart detalla que ha revisitat aquestes peces una dècada després.
Ara feia potser 10 anys que no tocava res d'això, o més, eh? Però em fa il·lusió, doncs, perquè, per exemple, la música del Benit es fa normalment la seva part més nacionalista o més folclorista, com és la Ibèria, però jo faré una suite de valsos que es diu L'Otom, que també vaig enregistrar per Harmonia Mundi fa molts anys, i que és de l'última etapa com romàntica d'ella abans d'entrar en aquesta etapa més folclorista. I després, per exemple, toco Rodrigo, que es toca, la veritat és, no massa.
El següent concert, com a resident del compositor, versarà sobre la música russa.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. amb una increïble posada en escena i la màgia del ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Avui també és notícia.
El govern espanyol i Esquerra pacten de la reforma del Codi Penal per suprimir el delicte de sedició, que està penat amb una màxima de 15 anys de presó.
La idea és substituir-lo per un nou delicte de desordres públics agreujats amb una condemna màxima de 5 anys, per al qual necessàriament hi ha d'haver violència o intimidació. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, veu l'acord com un pas importantíssim per resoldre el conflicte polític a Catalunya. Tot i això, creu que encara hi ha camí per fer.
Perquè amb la derogació de la sedició és més difícil perseguir injustament i arbitràriament l'independentisme. La derogació del delicte de sedició és un pas importantíssim per aconseguir l'objectiu de posar fi a tota forma de repressió, però queda camí per recórrer encara. Per això seguirem treballant amb tota la determinació per ampliar els acords i construir-ne de nous que ens ajudin a avançar com hem fet avui.
Aquesta reforma ha anat acompanyada de moltes reaccions. Comencem pel Partit Popular.
El coordinador general Elías Bendovo ha acusat Pedro Sánchez d'haver traït i venut a Espanya a canvi d'aguantar uns mesos més a la Moncloa.
L'associació de jutges avala la derogació de la llei.
Sí, defensen que aquesta derogació és conseqüència, diuen, de la necessitat de modernitzar els delictes contra l'ordre públic.
I la Comissió Europea, en canvi, ha evitat pronunciar-se.
Afirmen que aquest tipus de reformes són competències dels estats.
Esports.
El centre d'esport Sabadell, Moja Keita, apunta que estarà disponible per Gabri de cara al partit de diumenge que ve a Sòria. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El davanter senegalès, que només ha jugat 4 partits del que portem de temporada, sembla que estarà del tot recuperat per disputar el duel corresponent a la 12a jornada contra el Numancia. Keita està convençut que podrà ajudar l'equip a los pajaritos.
La recuperación está yendo muy bien, como los fisios marquen y los doctores también, así que estamos recuperando muy bien para llegar bien el domingo contra Numancia. También depende de las sensaciones que tengo y la verdad que me siento muy bien y ya tengo ganas de estar con el grupo y poder ayudar al equipo a conseguir la victoria en Numancia.
Aquesta és la segona lesió de Keita després de fer-se mal al turmell a la pretemporada, que va fer que no debutés amb el centre d'esports fins a la 6a jornada. El senegalès va lesionar-se per segon cop després de la victòria contra l'Intercity. Moja assegura que aquesta segona baixa l'està portant millor que la primera.
La segunda ha sido más llevadera. Ha sido mejor, la verdad, que porque la otra fue en el tobillo. Sí, es más complicado porque te tienes que volver a acostumbrar al césped y todo y jugarás con dolores, normal, pero esta segunda la verdad que la recuperación está yendo muy bien, me siento muy bien, sin dolor de nada, así que espero y toco madera que no me vuelva a pasar nada porque no quiero lesionarme y quiero estar mucho tiempo jugando al lado de mis compañeros y poder ayudar al equipo.
L'equip ha disputat avui un partit d'entrenament entre els mateixos jugadors de la plantilla a Sant Oleguer, en el que ha sigut l'última sessió de la setmana.
Cap de setmana clau pels dos equips de l'Estelpool Natació Sabadell de Waterpolo. L'equip masculí rep demà al migdia el Club Natació Barcelona, mentre que les de David Palma tenen un doble compromís contra el Sant Andreu i Mataró en menys de 24 hores.
Els de Quim Colet, que venen d'aconseguir la gran gesta de guanyar l'Atlètic Barceloneta a cara seva, intentaran mantenir la primera plaça de la Lliga contra el Club Natació Barcelona a la Finet World Aquàtic de Sabadell. El jugador sabadellenc, Lluc Bertran, assegurava aquest migdia als micròfons de Ràdio Sabadell que necessiten guanyar per confirmar la seva candidatura a la Lliga.
Sabem que venim de guanyar el Barceloneta, però ara hem de guanyar aquest dissabte sí o sí i confirmar que som líders de la Lliga, no?
Els senavistes van ser els butxins a la Lliga dels Sabadellencs la temporada passada. Tot i que hagin perdut alguna peça important respecte a l'any passat, com el Boia Roger Taüll, el tècnic Quim Colet remarca que s'hauran de competir tots els partits si volen arribar lluny.
Cada partit que tenim amb Barceloneta, amb CNB, amb Terrassa,
però sobretot els 14 partits de Champions són 14 finals per nosaltres i el que volem és ser competitius en tots aquests partits. Hi haurà dies que, si som competitius, ens donarà per guanyar i hi haurà dies que potser no ens dona per guanyar, perquè estem parlant del màxim nivell i això, doncs, bueno, és esport i, evidentment, tots juguen, no? Però això és el que els demano. L'objectiu, doncs, bueno, doncs, avui, ara ja, plantejar la setmana que ve que tenim un altre final, doncs, un altre final. I a partir d'aquí, doncs, vinga, cada partit, tant en Lliga com en Champions.
El partit entre el Natació Sabadell i el CNB arrencarà a 12:45 del migdia.
L'Estrelpool femení, per la seva banda, encara un cap de setmana amb dos enfrontaments en menys de 24 hores.
Així és, les de David Palma jugaran el partit de Lliga que els hi pertoca contra el Sant Andreu demà a la tarda, mentre que diumenge a les dues recuperen el partit ajornat contra el Mataró. Els dos partits com a visitants. Maica Garcia, jugadora del Natació Sabadell, explica que el cos tècnic ha optat per aquesta fórmula per habituar-se a l'exigència de l'Eurolliga.
Fa temps ara que no estàvem així, no? Fent partits de Lliga amb dos dels millors equips de la Lliga actualment, però bueno, sí que és veritat que suposa exigència, al final també són partits que s'han hagut de canviar per tema de que les que estaven en selecció no estaven aquí i de més, i bueno, en principi anava a ser entre setmana un i l'altre cap de setmana, però al final els entrenadors han preferit aprofitar aquesta setmana per entrenar i res, cap de setmana, doncs Sant Andreu, Mataró.
Tant Sabadell com Mataró com Sant Andreu estan invictes amb dues victòries. Tot i així, a priori, el partit de demà és més assequible que el de diumenge. Mati Ortiz assegura que hi ha ànim de revenja després de perdre allà la Supercopa d'Espanya de fa un mes.
No et mentiré, sí que tenim ganes de guanyar-les per tot, no? Per aquest que dius tu de la Supercopa, pels partits que ens van guanyar l'any passat. I bueno, que ja és això, no? Que també l'esport té aquestes coses que són maques, que es poder gaudir d'aquesta rivalitat i d'aquest punt que et donen d'ambició aquests partits, no? Llavors, doncs sí, tenim ganes no només per guanyar, sinó per una mica de revenja, com dius tu.
El partit contra el Sant Andreu arrencarà a 6:45 de la tarda i el de l'endemà contra el Mataró a 12:30.
L'Oar Gràcia femení buscarà demà mantenir la bona dinàmica de joc i resultats i ratificar la victòria de la setmana passada a la pista del líder, el Mislata valencià.
Les de Carol Carmona van donar la sorpresa dissabte passat a Terres Valencianes i van guanyar de 5 gols a les líders de la Lliga. Una victòria que la situa a la tercera posició a només un punt de les primeres classificades, el mateix Mislata. L'entrenadora Bertiblanca assegura que la victòria els ha fet fer un salt de qualitat, però que si no guanyen contra l'handbol Lleida d'aquest cap de setmana no haurà servit per res.
Aquest partit de Mislata ens fa fer un salt qualitatiu. És un partit que no dones un pas, sinó que dones dos, tres o quatre, fins i tot, a cap endavant. Però li hem de donar continuïtat, i li hem de donar continuïtat que es mereix el partit a casa, el pròxim partit a casa, perquè si no demostrem que podem guanyar, sortim a pista amb la mateixa motivació i ens enduem els dos punts, el partit de Mislata sí, l'hem guanyat, però quedarien no tant de mèrit, sinó li dones la continuïtat que es mereix aquesta competició.
L'handbol Lleida és un equip que acaba d'arribar a la categoria de plata i es troba a la part baixa. Tot i així, Carmona avisa que no són un equip tan fàcil com sembla.
Van estar a punt de guanyar, de fet, al Mislata, allà, que és la pista molt complicada, i això li dona credibilitat a un equip que, sí, és veritat que acaba de pujar, però té jugadores de molta experiència, barrejat amb jugadores de segona línia molt joves, i això fa que, bueno, que sigui un equip que també li agrada córrer, que potser no té tanta experiència a la categoria, però les jugadores aquestes que porten moltíssims anys jugant amb vol, segur que li donen en partits aquests, no?, que m'has igualat i el plus aquest de competir.
El partit entre Gràcienques i Lleidatanes arrencarà demà a 7:00 PM al pavelló del carrer Boccaccio.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar a punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 11 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de 8:00 AM amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.